A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Comencem el primer programa de 2026 donant la benvinguda a Nalina, la primera menorquina nascuda enguany. Va venir al món dia 1 de gener a les 11:49 del matí amb un pes de 3,030 quilos. Nalina obre simbòlicament la porta d'aquest any que tot just comença. Un any nou que arriba a Mó amb una data molt especial. El pròxim 5 de gener es compleixen 100 anys de la primera cavalcada dels Reis d'Orient a la ciutat, un segle d'una desfilada que ha anat construint tradició i memòria col·lectiva. Justament avui matí l'Ajuntament ha presentat la cavalcada des de la nau municipal de les Carrosses. Entre un començament de vida i una celebració centenària es dibuixa la continuïtat d'una illa que renova sense mai oblidar-se.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle. Ara.
Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio d'aquest divendres 2 de gener de 2026, Dia Mundial de la Persona Introvertida i Dia Internacional del Policia. Bon dia, Tomeu Fiol, al control tècnic. I bon dia, Vanessa Ortí, com va?
Molt bon dia i bon any.
Igualment, moltes gràcies. Com va aquesta entrada d'any?
Molt bé, molt bé. Una alegria sempre que hagi nascut el primer nadó el primer dia, perquè a vegades hem d'esperar 3, 4 i a vegades fins a 5 dies a veure el primer nadó de
Menorca. Fins a 5 dies s'ha hagut d'esperar, no ho sabia.
Sí.
Tot bé, l'entrada d'any, Vanessa, sí?
Tot molt bé, fem feina, però molt bé.
Dia 2 de gener acostuma a ser un dia tranquil. És un dia tranquil, eh?
Sí, no hi ha hagut incidents tampoc la nit de cap d'any, o sigui que... Notícies tranquil·les, podríem dir.
Tot d'una, anem amb tu, abans avancem els continguts del programa d'avui. Parlarem amb l'economista i catedràtic menorquí Guillem López Casasnovas, que avui capvespre presenta a l'Ateneu de Mahó el llibre L'economia de Menorca, els anys que hem viscut perillosament 2020-2025. Farem amb ell balanç econòmic i previsions. És divendres i, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silve Pons. I avui, com dèiem, s'ha presentat a Mó la cavalcada de Reis d'aquest 2026, quan es compleix un segle d'història d'aquesta tradició aquí a la ciutat. Conversarem amb en Jeroni Comelles, qui fa anys que participa de manera activa en els preparatius i qui també ha estat l'encarregat de fer cerca i documentar aquests 100 anys d'història de la cavalcada. I amb la cavalcada comencem les notícies del dia. Vanessa, bon dia de nou. Quines novetats hi ha que enguany? Sí, alguna novetat?
Bon dia. Sí, parlàvem d'aquesta presentació de la cavalcada d'enguany. Com bé dius, que enguany es compleixen 100 anys, o sigui que la primera cavalcada va ser aquell 5 de gener de l'any, si calculem
1900...
bé, els de lletres calculem bé, 1926. aquesta persona també era en aquesta roda de premsa i en el cas de les notícies de la televisió podreu veure aquestes imatges curioses de com va ser aquesta cavalcada de 1926. Per tant, ben atents al Notícies Migdia de les dues de televisió, també ens farem ressò a les notícies de ràdio, però serà ben curiós veure aquestes imatges de fa 100 anys d'aquelles carrosses, de com eren en aquell moment. També parlarem de com han explicat des de la regidoria de festes com seran aquestes carrosses enguany. De les 10 carrosses que hi ha, gairebé la meitat ja s'han anat canviant en els darrers anys.
S'han renovat,
però en l'aspecte de la seguretat, perquè les plataformes que arrosseguen els tractors on es construeixen aquestes carrosses, de vegades no complien del tot amb aquestes normes de seguretat, veritat que a vegades feien perillar que els infants es poguessin colar davall aquestes plataformes amb l'ànsia de cercar un caramel i que hi pogués haver sustos, no?, en surts. I, de fet, a altres països i altres ciutats a vegades hi ha hagut atropellaments i tot per culpa d'aquesta seguretat. Per tant, a poc aquestes carrosses de molts ja es van adaptant, renovant i adaptant en aquestes normes de seguretat. També ens farem ressò d'una altra notícia ben diferent. En aquest cas parlarem de pesca recreativa i de la nova normativa europea que entrarà en vigor aquest mes de gener, concretament dia 10. Els pescadors aficionats hauran de descarregar-se, atenció, una aplicació per deixar constància de totes les captures i quin tipus de peixos agafen cada un d'aquests pescadors. La normativa encara és molt desconeguda, els pescadors encara no la tenen molt clara. Per altra banda, coincidint amb aquesta nova normativa, l'Institut Menorquí d'Estudis ha fet un estudi de com ha canviat en els darrers 20 anys aquesta pesca recreativa, com per exemple que els pescadors recreatius cada vegada s'allunyen més de la costa i que arriben fins a 4 quilòmetres mar endins, que introdueixen també noves modalitats de pesca més enllà de la canya i que l'activitat ja no es concentra només a l'estiu. De tots aquests detalls de com és ara la pesca recreativa de Menorca i d'aquesta nova normativa, en parlarem a les notícies de les dues, tant a televisió com a ràdio.
Molt bé, Bane, moltes gràcies. Que vagi bé el dia.
Que vagi molt bé.
Mirem ara el cel i fem un cop d'ull al temps. El pronòstic de l'Agència Estatal de Meteorologia indica avui un predomini dels núvols mitjans i alts, temperatures en ascens amb un termòmetre que oscil·larà entre els 10 i els 16 graus, vent entre fluix i moderat de llebeig. I al cap de setmana el cel s'anirà tapant cada vegada més. Dissabte, durant el dia, molt similar a avui, amb núvols mitjans i alts que augmentaran a la nit amb probabilitat d'alguna precipitació ocasional. La possibilitat d'algun ruixat es mantindrà durant el diumenge. I al cap de setmana les temperatures tendiran a baixar lleugerament, sobretot les mínimes que poden caure fins als 7 graus diumenge. Temperatures amb pocs canvis o en lleuger ascens. El vent serà més intens a partir de dissabte a la nit i diumenge tramuntana i gregal, amb algunes ràfegues fortes. Són les 12 i 12 minuts. Temps ara de fer una pausa i tornar tot d'una.
El dia Menorca. Ara tornem.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Aquest Nadal, IB3 Ràdio t'ofereix una bona selecció de concerts. Ressonadors. Ossi Fari. La Granja. Gerai Cortés i els concerts del Nadal Eclàctic. Consulta la nostra programació a ib3.org. Passa un Nadal ben musical amb IB3 Ràdio.
Hola, què fas per Nadal?
Aquest Nadal, producte local.
Viu unes festes plenes de qualitat amb els productes de la nostra gent del camp i de la mà. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal. Govern de les Illes Balears. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, però jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca, fet a casa.
Música. Primer dia laborable de 2026, començar amb l'activitat de cara a un nou any que tanca un període de 5 anys intensos, incerts, amb canvis que convé mirar en perspectiva i comprendre. Justament avui capvespre, l'Ateneu de Maó es presenta l'Economia de Menorca, els anys que hem viscut perillosament, un llibre que posa el focus en l'evolució de l'economia menorquina al llarg de l'etapa 2020-2025. L'autor de l'obra és en Guillem López Casasnovas, economista i catedràtic menorquí. Aquí saludam, bon dia i bon any.
Hola, molt bon dia, Pere, i bon any tinguem.
Bon dia. Els anys que hem viscut perillosament, perquè aquest període 2020-2025 maneix aquest títol, i què s'ha posat en risc durant els darrers anys i per quin motiu?
Bé, possiblement comença... han començat a fer coses... pensant de que havien d'emular altres economies que anaven més bé que la nostra. I això era dintre del món de les Illes, era Eivissa. Aquesta idea de que Eivissa creixia molt i Menorca estava estancada, aquesta obsessió de conservacionista que malmetia l'economia, i això va fer que, ja des de principis de quinquenni, uns quants economistes ens fixéssim que una cosa era la tassa de creixement del PIB i l'altra era el que passava en la renta per càpita, és a dir, allò que va més directament a la butxaca dels ciutadans i en els benestars dels menorquins.
Clar, perquè nosaltres que fem cada dia entrevistes, per una banda ens diuen que Menorca encadena anys de creixement econòmic, però alhora que es diu que el model mostra signes d'esgotament i també alhora les entitats socials ens comenten que hi comença a haver persones dormint als carrers i que detecten una classe mitjana cada vegada més empobrida. Com es pot créixer i al mateix temps tenir la sensació d'estar arribant a una mena de límit?
Sí, perquè una cosa és la tassa de creixement, que vol dir en termes absoluts, amb la massa global de creació de renta, pot augmentar, però si ho fa sobre la massa, que és el que ha passat fins ara, de més gent que entra en el mercat de treball en condicions poc favorables pel que fa a la productivitat que genera, aquesta renta s'ha de repartir entre més gent, de manera que el que arriba a les famílies, que és la renta per càpita, no és la renta global, no és dato macroeconòmic, que és el global de la renta, sinó el microeconòmic, el que arriba a la gent, la renta per càpita, està baixant o no està pujant al mateix ritme del que se podia entendre, altrament, d'una economia que va bé.
Per tant, les dades de creixement econòmic a l'illa són una mena de miratge, un gegant amb peus de fang.
Sí, i més encara ho serien si ens haguéssim posat a emular el cas d'Eivissa, que tenia tasses de creixement global de l'economia molt més altes que Menorca, i això ho feien a través d'incrementar el nombre de gent immigrada que arribava a l'illa per fer un poc més del mateix, que és un sector serveis que estava en fase molt expansiva amb uns nivells de productivitat molt baixos, de manera que afegien en el numerador, òbviament, més renta, però amb tanta gent entrant en el mercat de treball que van dividir és amb el denominador, gent ocupada, la renta per càpita, no pujava, sinó que estava perfectament estancada.
Per tant, més que créixer, el que convé és endurir els fonaments. A la pràctica, què implica això?
Vol dir que no hem de mirar la cifra global de si la tassa de creixement de renta d'enguany respecte de l'any passat, sinó que passa en la renta per càpita, en la renta per ocupat. Si som capaços de crear renta amb una ocupació millor. Sempre dic que quan dèiem... La cifra de turisme que tenim actualment, és la cifra d'ocupació, jo no la qüestionaré. No, ara no diré que el que ha de fer l'economia és de créixer, per suposat. Però sí que vull recordar que mantenir les cifres absolutes de renta que tenim, mantenir-les vol dir que la tassa de creixement d'un any per l'altre ha de ser zero per mantenir. I mantenir el que tenim, déu-n'hi-do el que tenim ja. Per tant, ara el que es tracta de fer és, a igual nombre, és a dir, en tasses de creixement constants, zero, no creixement, es tracta de que aquest treball que generam es faci amb un nivell de productivitat més alta. Si a igual número de gent, numerador, si aconseguim que la productivitat sigui més alta, la renta per càpita pujarà. Per tant, una cosa és tassa de creixement zero en nombre de turistes entrats, diguem-ho així, o de visitants, i l'altra que la renta per càpita no pugui créixer, perquè si el mateix nombre de visitants aconseguim atendre'ls amb una tassa de productivitat més alta, la renta per càpita dels menorquins pujarà, que és el que ens interessa. A igual repeteix, igual nombre global del que és la renta de l'economia, no estic regant de decréixer, de la renta global de l'economia, tenir una població que sigui més productiva de manera que la renta per càpita pugi.
I quin balanç fa en aquest llibre sobre la gestió del turisme en aquests últims darrers 5 anys?
Bueno, que han aconseguit resistir, no s'ha fet tal com alguns voldrien o voldríem, però sí que han aconseguit aturar els peus en aquesta voràgina que hi ha hagut de que Menorca havia de créixer igual o més que Eivissa. Que repeteix, Eivissa ha crescut molt en termes absoluts, però en termes relatius les xifres no són tan bones com la gent pensa. Més encara, si mires la creació d'ocupació que han fet, és una ocupació de població molt fràgil, de manera que la dualització del mercat de treball cada vegada és més gran. I això té efectes amb el que és la cohesió social de la comunitat, les dificultats de trobar habitatge, de que els preus de la plaça siguin assequibles tant per autòctons com per gent migrada. Totes aquestes dificultats que afecten la política social es poden ralentir si la política econòmica no surt de mare. I en els moments que començam aquests 5 anys que hem viscut perillosament, emulant o intentant emular el que passava a Eivissa, hem estat a punt de malmetre el que és el valor més gran que té l'illa, que és l'actiu de la naturalesa, que és una cosa que no té preu, però que tothom considera a l'hora d'escollir el destí Menorca Reserva de Biosfera.
La seva singularitat, al final. Considera, Ido, que la massificació d'alguna manera s'ha vist aturada, continguda? Això vol dir que s'està fent bé políticament la feina en aquest sentit?
No diria políticament, crec que socialment sí que hi ha hagut una certa reticència a apuntar-se en aquesta cosa de créixer sense aturar, amb uns indicadors que, com sabem, que són el projecte anterior brut, que tampoc recull perfectament el balanç patrimonial de les coses que es valoren a una illa, i gràcies, sobretot a entitats, no cal que us digui la feina immensa que ha fet el GOP en aquest terreny, els polítics no han sortit de mare perquè hi ha hagut coses que han tingut valor de mig i llarg termini més enllà del que és la batalla política, que sempre és molt curtterminista. El que passa a curt termini predomina el que passi a llarg. En canvi, els temes que són patrimonials, que no són de renta, sinó de balanç patrimonial, de riquesa que tenim, és molt important tenir el nord ben posat amb els mig i llarg termini. I aquí no és tant la política com l'esforç que s'ha fet socialment per aturar el que era un camí que no duu enlloc.
En el terreny polític, el Consell ha anunciat que l'estiu d'enguany serà el primer control d'accés de vehicles a l'illa. És aquesta la solució o hi ha altres mesures més eficaces per contenir aquesta entrada de turistes a ports i aeroports?
Sí, és un gruix de coses que s'han de fer. En el llibre estan més que detallades. Han de ser valentes, perquè cap d'elles és senzilla. Aquí es vol un compromís polític que tant de bo fos el màxim de consensuat, i això ho veurem aquest dia amb el que pugui ser el PTI aquí a Can Nostre. I aquestes mesures s'han de fer al llarg del temps amb un cert suport d'entitats que no són estrictament menorquines, per exemple, el que sigui l'actuació d'AENA, d'aeroports, com a porta d'entrada, és molt important per saber què pot passar amb el tipus de turisme que acabi arribant a Menorca en el futur.
Un perfil de turisme que indica cada vegada més origen francès, aquest turisme francès és un motor de creixement o un risc més a tenir en compte?
A veure, de moment el que han tingut és una inversió molt gran de capital que ha valorat precisament el patrimoni. No és negoci corrent de Menorca, que cada vegada anava pitjor. Bars, barets, barutxos, botigues, botiguetes, botigatges... Aquest tipus de creixement que entri un inversor estranger ja no el considera. El que cerca és patrimoni i finques rústiques. Aquest posar en valor la naturalesa té un hàndicap que s'ha d'anar alerta, que sigui que no acabi sent una plusvàlua patrimonial de comprar avui per tornar a vendre demà. Però en la mesura que es basa en una indústria hotelera ben integrada en la naturalesa, en el camp, etc., en principi és un valor que no és gens menyspreable, que té un valor. I ara el que veiem és que gràcies a que durant aquests 5 anys, bàsicament, han aconseguit preservar aquesta tendència, ara sembla que això s'estabilitza, que ja està bé que s'estabilitzi, que aquestes inversions de fora de l'estat espanyol comprant patrimoni han de tenir un fi, perquè no tota Menorca ha d'estar en venda, però el que s'ha venut en la mesura que es conserva i surt dels paràmetres més de transacció mercantil, de plusvalies a curt termini, de fer com una cosa que era una finca acabi sent un agroturisme per tornar a revendre, sense explotació turística sensata, això s'ha d'evitar. Per tant, dit això, a hores d'ara que tenim el mercat d'inversió patrimonial bastant estabilitzat, i per tant no hi ha la tensió política de tant inversor que vulgui i prometi l'oro i el moro en el que farà per bé de Menorca, crec que és moment d'elaborar unes bases de consens que poden ser acceptades, sobretot si compten amb la societat menorquina que els dona suport.
Sí, però abans hi feia referència al PTI, que preveiem serà un nou camp de batalla d'aquest 2026, perquè d'alguna manera s'ha obert el meló de la construcció en sòl rústic. Una solució o una amenaça més? Aquesta singularitat de l'illa de Menorca.
Aquest és un dels perills més importants que té el PTI, que és utilitzar tot el sòl rústic, en part construït i en part il·legalment, com a sucedani, com a mesura per oferir, per revifar un mercat de lloguer per gent nova o gent que vol emancipar-se i que en aquests moments no té accés a l'habitatge perquè no se n'està construint prou, que aquest és el problema. Mentre aquesta construcció no passa, dona aquesta imatge de que seria un guany compartit si alguns autòctons que tenien aquests hortets i que ja no els hi pagaven a utilitzar, perquè, a més, no era el somni del turisme vacacional de Menorca, ho puguin llogar a preu rebentat. Això faria que es creassin nuclis fora de la ciutat que trencarien en la xarxa integrada de lo que és la política urbanística. És a dir, imaginem-nos que tinguéssim àmbits fora de la ciutat on hi hagués gent que hi visqués i que, per tant, necessitaria noves infraestructures viàries, de transport, de salut, d'escoletes, etc. I és un model que molts tipus sud-americà. Si coneixeu Sud-amèrica, més enllà de les grans conurbacions, hi ha tot un teixit de sòl rústic, d'habitatges que són clarament marginals, però que són les úniques que tenen accés a alguna població nouvinguda que necessita i no troba habitatge. En la mesura que hi ha autòctons que van construir tots aquests hortals i que ara se'ls volen treure de sobre i a més poden fer un rendiment, ni que sigui en els preus que marca el lloguer d'una ciutat, això pot semblar que és un guany compartit entre els qui necessita habitatge i els qui li sobra. Però això seria un error, i el PTI ho ha de vetllar molt, perquè seria dualitzar els nuclis de població i crear uns guetos de segona divisió que tard o d'hora afectarien en l'estàndard del que se suposa una Menorca integrada a reserva de biosfera.
El debat sobre la massificació turística es viu a Menorca de manera visceral, però, en canvi, el debat sobre migració es viu com de manera més continguda, tot i que algunes comunitats veïnes, els darrers 5 anys, ja està agafant molta rellevància i fins i tot és una arma de rivalitat política. Des del seu punt de vista, quin efecte té el fenomen migratori en l'economia?
Precisament perquè hem aconseguit que aquesta idea de que han de créixer més com l'any passat, més un percentatge més dos ous durs, que deien en el camarot dels germans Marx, sempre més fent del mateix, com que això, Menorca ha tingut l'imatge de que no era el model de futur, la immigració, déu-n'hi-do, tot i que ha pressionat, no ha pressionat tant com a altres indrets. Recordeu que a Eivissa tenen un problema molt més gran que nosaltres, tot i que hi hagi classes econòmiques que s'estiguin lucrant molt a través de l'excedent que genera aquest turisme i aquesta ocupació de baixa productivitat. Nosaltres, precisament durant aquests 5 anys, han desaccelerat alguna cosa aquesta expectativa. Això ha fet que la migració no pressionés tant, tot i que, repeteix, déu-n'hi-do, i que siguem encara temps de reconduir la situació posant en valor el patrimoni més que els fluxos de creació d'ingressos, que és el que fa l'economia quan valora a final d'any quanta renta s'ha creat. Perquè no hi ha ningú, ni a casa seva, ni cap empresa, que vulgui i pensi que pot viure per sempre sobre la base de generar renta ventilant patrimoni. Perquè una cosa és el flux que generes a final d'any i l'altra és la pèrdua d'actius que tinguis. Els actius de la naturalesa, que són molt valorats, i sobretot per gent que ve de fora i que veuen el que és Menorca com atractiu actiu d'inversió, estan més convençuts que els propis autòctons que el futur de Menorca passa per aconseguir un bon balanç entre activitat econòmica i respecte a la naturalesa. Tenim tota l'estora que suposa de suport, la declaració de reserva de biosfera, que és un avantatge que l'hem de preservar, i que, per tant, anem alerta a veure si som capaços d'una vegada de fer créixer la renta sense ventilar el balanç, sense ventilar la riquesa, sense ventilar el patrimoni, sense generar una desigualtat social que faci perillar la cohesió ciutadana, que això entra tant en el benestar de la gent com el que pugui ser les hores extres o la renta que té un treballador a final de mes.
De vegades des d'en fora es veuen les coses més clares que des de dins, no? Amb una mica de perspectiva.
Bueno, jo no d'en fora tampoc m'ho mirre, perquè conec molts i tinc que... Ausculto, que diuen els metges, en detall el que està passant, i ja dur molt d'anys, són quasi bé 50 anys que ens refereixen a aquesta anàlisi, i crec que, per una banda, és un èxit, va arribar vius durant aquests 5 anys, aquesta voràgina de 5 anys, i ara toca fer els deures per tenir una bona perspectiva de futur.
Menorca s'ha de refiar d'algun salvavides exterior? No sé si el govern balear, el govern de l'Estat, la Unió Europea i els seus fons?
En principi, no. Tant de bo de tant en tant tinguem una empenta. En tenim una de necessitada, que és el desfinançament autonòmic, de les corporacions, tant locals com del govern balear. Perquè la pressió que han tingut, sobretot per la immigració i el creixement de la població, no s'ha acompanyat amb mesures de finançament que fessin un pot de xupluc en el creixement aquest de renta, de més de lo mateix, etc. Perquè a la vegada que feien més de lo mateix, generàvem unes distorsions sobre l'economia, sobre l'habitatge, sobre el preu de les coses, de la plaça, etc., que no han tingut el xupluc del finançament autonòmic. Per altra banda, de tant en tant, l'alegria aquesta que podien suposar els fons europeus Next Generation per intentar transformar coses, no estic segur que ho haguem aprofitat, però en tot cas bé està que aquest intent se fes en diner europeu i no a costa d'augmentar el dèficit públic, que Espanya d'aquest tema no va sobrada d'estalvis per gastar públicament en coses sense un mínim de sensatesa de coneixement de per què serveixen. Aquí el que han fet amb els fons Next Generation és més que discutible, perquè no crec que hagin ajudat a transformar res, però més mal no ha estat a costa dels doblers dels menorquins o dels espanyols en general.
Els doblers dels menorquins. La realitat és que a les cases hem normalitzat complir el carret del supermercat ens costi entre 150 i 200 euros. Ja serà així sempre?
Sí, l'IPC té aquesta cosa. És la mateixa cistella com creix en els temps. Quan això genera efectes, que vol dir que com que el peix puja molt, la gent deixa de consumir peix, si abans era peix fresc, ara és congelat, etc., canvia els hàbits de consum. I abans fèiem un esforç per pagar una hipoteca i ara és bé just per pagar un lloguer. Tots aquests canvis venen per quedar-se. I per això és d'una responsabilitat que s'ha d'exigir que aquests canvis que són els que afecten de veritat en el benestar dels menorquins siguin d'alguna manera tutelats, custodiats per finançament autonòmic, deia, per unes bones polítiques d'habitatge fetes des dels ajuntaments i el Consell Insular o des dels doblers que pugui venir dels fons de cohesió europeus. Per tant, aquest paquet és un paquet complet, no el podem mirar a trossos, però aquesta és la part més important i no el que ens digui a final d'any el que ha crescut el PIB global de l'economia, perquè en realitat l'economia no té sentit si no és pensant de com això afecta i millora el benestar de la gent.
Guillem López Casasnova, sempre és un plaer escoltar-lo aquí al Dia Menorca. Avui presentació d'aquest llibre, L'economia de Menorca, els anys que hem viscut perillosament, a les 7 del capvespre a l'Ateneu de Maó, i serà molt ben acompanyat, no?
Sí, això ho vull agrair molt perquè, jo sóc d'aquí.
De Ciutadella.
Per cert, a Ciutadella presentam en el Cercle Artístic demà a les 6.
Demà, eh? Perfecte.
És una hora,
sí,
és una hora més que va bé per fer tertúlia.
Sí.
Amb un enginyer que coneix molt bé Menorca, que és Joaquim Coello, una persona que està a molts consells d'administració, que coneix l'economia real igual o millor que jo, per suposat. Després Miquel Seguí, inspector de Banc d'Espanya, amb etapes importants a Frankfurt, en el Banc Central Europeu, també de Menorca, i que ausculta molt bé el que ets de realitat menorquina perquè ho fas les inversions, i després Alfred Pastor, una persona que té una cama menorquina i que, a més, hi té casa, una persona que té una trajectòria a les escoles de negoci, en aquest cas de l'IESE, i que és un columnista excel·lent a molts mitjans de premsa estatal i europea. Per tant, que aquests me vulguin acompanyar i que s'hagin fet l'esforç de llegir llibre i tal, per mi és un honor, eh?
D'acord, presentació, idò, avui a Menorca i demà a Ciutadella. Que vagi molt bé i moltes gràcies.
Moltes gràcies, que tingueu bon dia.
Igualment i bon any.
Gràcies, igualment.
El Dia Menorca.
Dotze i 38, canviem de tema. La cavalcada dels Reis d'Orient de Mo arriba enguany als 100 anys d'història. Avui mateix se n'han presentat els detalls, però abans volem fer una mirada enrere per entendre com ha evolucionat aquesta tradició al llarg d'un segle. I per això parlem amb en Jeroni Comelles, que n'ha investigat l'origen i la trajectòria i que més coneix bé la cavalcada perquè fa anys que hi participa. Jeroni, bon dia i bon any.
Bon dia i bon any a tots.
Com va?
Molt bé.
Heu acabat la presentació.
Aquí amb els darrers preparatius.
Sí, eh? Ara ens comptes. Perquè ens interessa primer saber una mica d'on surt aquesta investigació de la història de la cavalcada. En quin moment t'adones que arribem als 100 anys?
Va ser casualitat. Fa uns anys vaig patir una cirurgia, vaig estar bastant de temps de baixa i el gossanillo me va dur a recercar quins eren els orígens de la cabalgata de Reis Amor. I cercant a la premsa vaig començar amb el Diem Público del 1883-84 i a partir d'allà pues, vaig anar descobrint quin havia estat el procés de la cabalgada de Reis Amor.
I què et va sorprendre més a les primeres notícies que trobes sobre la cavalcada? La data primer bueno, de tot, no? 1926.
1926, sí. Moments abans havien fet diverses coses, però mai havia estat una cabalgata. Uh-huh. De fet, el diari ens diu d'aquella època que van arribar els reis amb uns avions al Caufà i que després van sortir del Corter de Santiago a cavall per recórrer la ciutat de Mó. I després d'aquí pues, ha anat evolucionant. Han passat moltes coses, han passat una guerra civil, han passat una pandèmia, i bueno, totes aquestes coses són part de la història dels reis d'aquesta ciutat.
Ara en fem un repàs. Hi ha arxiu gràfic de tot això? D'aquesta primera cavalcada de 1926 se'n conserva alguna imatge?
No, la primera imatge és dels anys 60. Són les primeres que han trobat en el diari Menorca, que són les primeres imatges que vam poder trobar que d'una visitada, la visita dels Reis, però més anteriors no han aconseguit trobar res, un munt.
Però heu fet una bona recollida gràfica, de fotografies, de tots aquests anys de cavalcades. Algun primer canvi que detectéssim, potser la Guerra Civil?
Bueno, després de la Guerra Civil es va tornar a reemprendre tota aquesta cosa i el 1944 és quan ja va aparèixer les primeres carrosses dins la cavalgada de Reis. I a partir d'aquí pues, s'ha anat evolucionant, moments més àlgids, moments més baixos, moments donats i arribat a haver fins a 20 carrosses, algo que no hem vist fa molt d'anys. Hem de dir que sempre hi hem participat el grup de cavallers, perquè d'aquesta primera cavalgata que xerran de l'any 1926, la Societat del Noble Bruto va ser la primera organitzadora juntament amb l'Ajuntament de Moda d'aquesta cavalgata.
I com ha anat influint el creixement de la ciutat, els nous carrers, en el recorregut de la cavalcada?
Ha anat canviant molt. En moments donats es visitava, només era el centre de Moda, després es van ampliant i es van a fer una visita en el govern militar i en el govern, la delegació del govern. Després, en l'evolució de les obres de la plaça Miranda es va deixar-hi d'anar. I després, degut a la pandèmia, després està quan el recorregut està més ampli i passa per més barriades de Mó.
Hi ha hagut algun any o algun batle que per algun motiu hagi marcat un punt d'inflexió o algun moment en què la festa hagi corregut el risc de perdre força o desaparèixer?
Sí, en els anys 70 hi va haver un moment un pot de crisi i les riendes la van agafar les successions de vecins d'aquell moment i a partir d'allà després va tornar a emprendre empesos per en Tito Costa l'any 82, li va donar una empenta a tota aquesta cosa de la cabalgata de Reis. Després s'hi va anar afegint en Jordi Ferrés, el grup de passebristes, que de fet és l'assessor meu com a coordinador de la cabalgata, i que tot això ha anat evolucionant i hi ha hagut persones que ens hem preocupat i ens seguim preocupant perquè aquesta tradició no se perdi.
La nostra companya Cristina Tomàs, d'IV3 Televisió, que ha anat a cobrir aquesta roda de premsa de presentació de la cavalcada i que ha pogut conversar amb tu, ens explicava que havies comentat alguna anècdota d'aquests anys de cavalcades. Algun tema un tancament d'ascensor, pot ser?
Sí, en el geriàtric, un any els Reis van a fer visita en el geriàtric, com fan normalment, i es van quedar tancats dins l'ascensor per excés de pes. Això m'ho surt a les notícies del diari Menorca d'aquell any.
Quan va ser això?
No t'ho puc dir aproximadament, però devia ser de muntatges 80.
D'acord.
Després els reis venien en vaixell, també, sí. De la base naval, sí. I a partir del 94 ja van començar a venir en goletes i barcos més espectaculars, com el Sir Robert Baden-Powell i tot aquest això. El procés dels vaixells també, sobretot en les fotografies, es veu l'evolució de com han anat arribant els reis. L'any passat, de fet, van arribar amb un vaixell elèctric.
Geroni, tot aquest estudi, tota aquesta feinada que has fet, es pot consultar d'alguna manera? Ho podrem trobar a algun lloc?
De moment no ho podem trobar. Estem en procés d'abans i redactar un, sí, un llibre o fem un algo i ho publicam i ho donam a conèixer a tothom. Totes aquestes coses així que rarament supos que molts historiadors no cercarien i que nosaltres, per el fet de participar-hi, de ser part d'ell, pues, el gossanillo mos ha duit a cercar això. També tenim documentades unes 5.500 fotos dels processos, sobretot dels darrers anys, de com s'han anat fent les carrosses i com ha anat evolucionant des de que jo hi som, i he anat cercant tot el que he pogut trobar d'antes, de l'arxiu d'imatge i so, del diari Menorca i de l'arxiu de l'Ajuntament.
Us animam a compartir tota aquesta informació valuosa. Quants anys fa que ja estàs implicat personalment en els preparatius de la cavalcada, Geroni?
Jo personalment, enguany farà l'any 31.
31 anys.
Que hi participo, d'una manera o altra.
I enguany no hi faltes?
No hi falta. Enguany hi som.
Quan comences a fer els preparatius, com és tota aquesta feinada que feu des del teixit social? Quina feina hi ha darrere d'aquesta cavalcada?
Bueno, darrere de tot això, pues, hi ha mesos de feina, dependeix també del que l'Ajuntament vol fer o deixar de fer.
Sí.
Si vol fer més carrosses noves o no en vol fer. Si plantejant que han de fer carrosses noves i això, de fet, han de començar ja a fer plantejaments quan ha acabat la següent cavalgata, us hem de plantejar l'any que ve que farem, per ja tenir una predisposició a trobar hores per poder-hi dedicar, i si hem de fer carrosses noves poder-les dissenyar, perquè nosaltres, de fet, els darrers anys, entre na Glòria Mercadal, en Víctor Pons i jo, ens dedicant sobretot a planificar en temps, a fer esbossos d'aquestes carrosses i després es executant.
De moment s'han fet enguany alguns canvis pel que fa a la seguretat, no?
Bueno, anant progressant, anant canviant les plataformes, eren unes plataformes molt antigues, dels anys 70, 80 inclús, i bueno, les noves condicions ens duen a que han d'estar homologades, a que han de passar CTV, que han de tenir seguro, duen unes plaques laterals perquè la gent no pugui caure de baix la carrossa quan passa. Bueno, tot són mesures de seguretat que han anat vinguent a mesura de que han anat evolucionant i han passat accidents a Espanya, a Sevilla, a alguns llocs han passat accidents greus i tot això ens du que ens hem de curar en salut, que no ens pugui passar a nosaltres, dins del que pugui ser.
Geroni, duem molts dies de pluja les darreres setmanes i sembla que per la cavalcada hi ha de nou una amenaça relativa de mal temps. No sé si els Reis d'Orient enguany arribaran per mar o per aire, si hi ha algun pla B si plou.
Allà, plan A, B, C, en tenim molts damunt la taula. Els Reis arribaran, això és indiscutible, que els Reis arribaran com cada any. Si van superar una pandèmia, superarem una tormenta. I evidentment, si els Reis no poden acabar d'arribar amb vaixell, arribaran amb avió, ja ens ho han comunicat.
Sí.
I després, el que passarà anarà en funció molt de temps, de si fa vent, de si només fa pluja, o de què, com a darrere estarem, els Reis aniran directament de l'aeroport o del vaixell a Santa Maria. Allà tothom podrà veure els Reis, podrà visitar i es podrà saludar personalment, i com a si no es pogués fer la cabalgata, això és una de les alternatives que tenim damunt la taula, que ja estem preparant per si acaso.
Gràcies, Geroni Comelles, per compartir-nos tota aquesta informació i que la del 2026 sigui una cavalcada ben especial. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu, bona nit.
El dia Menorca. Ara tornem.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
Estás dándole a la gente esa verdad tuya.
¿Cómo estáis, tropa?
¿Y això què és?
Ha passat un ratito bueno.
Konnichiwa.
Pues cada setmana ja el tenim damunt, desplans, perquè cada setmana...
Pues seré pétalos de montes a mi.
Tiene ese sabor.
¿Cómo estáis, tropa?
Estoy como nunca.
Bueno,
Silve, bon dia.
Pere i tu meu, que ho sentiu, amb quina marxa. Nova era està començant, una nova era on ens renovarem. Visca el 2026!
Visca el 2026, nou any, nova vida, nova era, o un dia més per a tu, Silve?
No, no, però jo un dia més, però que tots els dies han de ser un renéixer, un rebirth, un recomençar en tot.
Escolta, algun propòsit?
Tenim excusa ideal, eh?
Algun propòsit del nou any o no?
Mira, ja
pots compartir?
N'he complert un, sí que vas... El segon, estic... L'he cap de confessar fora d'antena en el meu. El primer l'he aconseguit, que és anar a caminar.
Ah, molt bé.
El primer dia de l'any...
Però això s'ha de mantenir, eh?
Sí, això s'ha de mantenir,
no,
clar.
El balanç l'has de fer a final d'any, no el segon dia.
El propòsit ahir és, ahir em vaig llevar d'hora i la primera que vaig fer vas anar a caminar. Ben I el segon, estic. En Tomeu sap perfectament que jo m'apirren els búlgars, els dolços que estan bons de xocolata, i tenc un paquet de búlgars començat dins la nevera, el vaig obrir la setmana passada, me n'hi queden dos. I el meu propòsit és arribar diumenge sense haver-me menjat els dos búlgars.
Ja,
si ho aconsegues, si arriba diumenge, com els fumadors, eh? Si arriba diumenge, ja abandonaré els búlgars, que ja saps que són d'aquests de transgènics, que no són massa sants.
Però un compensa l'altre. Tu camina el doble...
Sí, però saps excusa de molts, ja, eh? Sí, vaig a cremar
no
allò que m'he menjat.
No t'estic ajudant gens.
No. Va ser que no. Vinga, comencem una miqueta d'esport.
Vinga, va, som-hi. Tema 1. Esport? Sí, Silve. Esport.
Aquí estamos.
I quin esport?
Bueno, futbol, parlar de futbol. Sí, i és que l'exfutbolista professional forneller en Mingo Rosselló ha rebut un homenatge pels seus 80 anys. En Mingo, a més, Pere, va ser pregoner de les festes de Sant Antoni de Fornells, no sé si era l'any 18 o 19, i en Pere Begú i jo el vam poder entrevistar. I, bueno, imagina't la quantitat d'anècdotes i d'històries que té aquest forneller ja amb 80 anys. Va jugar, que no saps a quins equips va jugar?
No, ara m'enganxes, no.
Vinga, els més importants, el Barça, l'Espanyol, el Betis i el Rayo Vallecano.
Déu-n'hi-do,
se'l
rifaven, no?
Quin tour futbolístic va fer Mingo, era dels bons. I, bueno, l'altre dia, en el partit de divisió d'honor entre l'Ude Maor i el Ciutadella, li van fer aquest homenatge, saque d'honor, Bé, i ell, acompanyat de la seva família i amics, com te pots imaginar, bueno, molt, molt, molt feliç amb Mingo. Vull dir que enhorabona en aquest gran futbolista forneller de Menorca.
Enhorabona, Mingo. Tema 2.
Sí, sí, Pere, sí, tranquil, no t'esveris, no t'esveris.
No, no m'esvero.
Parlam de Sant Joan, dia 2 de gener. Sí, sí, és que en aquesta secció som així.
Sant Joan, i és que, quan hi manca...
Sí, sí. Avui, 169 dies,
pas
diumenge d'esbè. Es diumenge d'esbè, que saps que és quan s'obren les festes.
Sí.
I precisament per Nadal vam saber qui serà l'home d'esbè de Sant Joan 2026 i serà en José Capó Moll, 44 anys, l'amo de Son Caravinya, casat i amb tres hermoses filles, tres criatures... I Son Caravinya és un lloc situat entre la carretera de Cala Morell i Escaragola, per si no vos ubicau massa a Ciutadella. És que ser pagès de mitjorn, en Miquel Torres, l'amo de Son Usina, li va notificar en es que ser senyor per Nadal que ja ha triat a Som Udesbé i aquest és en José Capó, que a més Son Caravinya fan uns formatges boníssims, aprofit per fotre-se falca, que jo els he provat i són molt bons. És un home vinculat a la pagesia des de fa molt d'anys. Ja va participar a la Qualcara també des de fa molts anys. Fixa't tu, en 16 anys va participar per primera vegada. És a dir, moltíssima gent el coneix. I ja va ser descarregador de Somo d'Esbé. És a dir, que ja ha viscut el dia d'Esbé, però enguany el viurà molt més intensament en Senyell damunt. Enhorabona a en José Capó.
I de Ciutadella es marcarà el tema 3. Què hi passa a Mercadal, Silve?
Sabeu que estan construint l'escola nova.
I
finalment,
tant.
Finalment. L'escola nova que s'obrirà, sembla ser, es posarà en funcionament del curs 2026-27. Idò, ja té nom, aquesta escola. Actualment és Mare de Déu del Toro, com sabeu, però ja té nom. Van decidir que el moment ideal per fer el canvi de nom era l'inauguració del nou edifici, la nova ubicació. I dic ubicació perquè, precisament, el nom que durà és Sa Fontassa.
Sa Fontassa.
Sí, però qui no sou des Mercadal, és el nom popular que rep el safareig públic que es troba molt a prop del poble, més d'un quilòmetre, anant pel camí de Tramuntana. És un edifici que data de finals del segle XIX i en el seu moment era on es feia tot el xafardeig del poble. Era un dels principals centres de relació, més quasi més que la plaça del poble. Tots els veïns es trobaven quan anaven a rentar la roba i anaven a anar en aquest safareig públic. Idò, el Consell Escolar de l'escola ha decidit, i ho ha aprovat l'Ajuntament d'aquesta setmana en plenari, per unanimitat, que la nova escola es digui Sa Fontassa.
Silve, n'hi ha un altre de nom que m'estranya que encara no hagis pronunciat aquestes alçades de la secció, un dia com avui, eh? Tema 4. Quan tu vas, ja la tenim aquí.
Ja la tenim, bueno, la tenim des de...
Ha triomfat amb el vestit blanc, eh? Tothom dient-li que la veu tan jove...
Han de recordar als nostres oients que en Xenoa, la meva Xenoa, la d'Es, Xenoa, des d'aquí torna a reivindicar Aeroport Internacional Palma de Mallorca, Xenoa, i que la nostra Xenoa va presentar les campanades a Ràdio Televisió Espanyola, a la televisió pública de tots, després del 31 de desembre, juntament amb Estopa. Per què ho van fer ells? Perquè justament qui havia de fer, Andreu Buenafuente i la seva dona, Sílvia Abril, es van trobar indisposats, en Buenafuente està de baixa, i a corre-cuita darrera hora van haver d'idear un vestit per la Xenoa. Qui? N'Alejandro de Miguel, un dissenyador de vestits de festa, d'alta costura, que fins i tot ha vestit a Ana Obregón en alguna vegada per ses campanades, és a dir, que ja sabia cap on anava. Es diu Alejandro de Miguel perquè és d'un poblet de Toledo que es diu Miguel Esteban. Fixa't tu quina feina d'investigació he fet, Pere.
Ja ho veig. Molt bé, molt bé. Et va agradar, doncs, a Xenoa? Sí, eh?
Va agradar molt. Un vestit de color blanc... ells ho van batejar com a Cloud Dancer, és el nom, és a dir, núvol ballador, sí. I inspirat en la llum escènica que marca la tradició, la trajectòria d'aquesta Xenoa nostra, que ja havia presentat ses campanades l'any 2016. No és la primera vegada. Bé, un suggeridor, escot, un vestit de pedreria de canonet i lluentor, unes mànigues grandiloquents elaborades en tuls de seda. És a dir, va brillar Nechenoa. Més de 5 milions d'espanyols van estar en Nechenoa aquell vespre, i jo no vaig poder, perquè estaria en Vivetres, evidentment, sí. A Vivetres Ràdio, escoltant les campanades, que, per cert, me van telefonar, bueno, ja rellenem de clar, no sé com va el dia.
Sí, sí. Això ho arreglau entre voltros.
Clar, i ahir ja, a la carta vaig poder veure les campanades de Nechenoa, però avui comentar-vos tots aquests detalls.
Silve, que brillis molt aquest 2026. Caminis, no caminis, i mengis el que mengis.
Una besada, Pere.
Gràcies, bon cap de setmana, que vagi bé.
Salut. Hay pistola que descargadas se me disparan. Todos los relojes me separan
y no me encuentro ya ni en la cama. Abans d'acabar, us volem comentar que el Teatre Principal de Maó ha explicat a través de les xarxes socials que per motius de força major, associats a una lesió greu d'un dels artistes protagonistes, la funció de rem de la tròcula circ prevista per al pròxim diumenge s'ha de cancel·lar. Les entrades adquirides en línia es tornaran de manera automàtica i les comprades de les taquilles físiques del teatre s'hauran de gestionar presencialment per poder efectuar la devolució. El Teatre Principal agraeix la comprensió del públic. Dit això, disculpeu, ens acomiadem. Fins dilluns, dia 5, vigília de Reis. Porteu-vos bé, aneu preparant les cartes i ens veiem. Bon cap de setmana. Tartamudeo y no son trolas. Yo nunca miento por la mañana. Andate al loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza. A veces voy un poco de...